Contra el secretari general local del PSOE de Torremolinos, a Màlaga, Antonio Navarro.
Navarro ja estava suspès de manera cautelar de militància per aquest suposat cas d'assetjament sexual a una afiliada del mateix partit.
8:04, la informació continua. Els butlletins informatius, ara comença el programa. Xiu, xiu.
He pensat que no era abrazos, era caricias, besos y mimitos. Eres tú mi peluchito, eres tú mi estrella viva. Te amaré toda la vida.
Xiu, xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Bon vespre i bon dilluns.
Bon vespre.
Què heu fet aquest cap de setmana, Xavi, Jordi?
Bon de divendres, bon de dissabte, bon de diumenge, tot
sí,
el dia bon de...
Sí, no t'ho creu ni tu.
Clar que sí, home.
Mira, jo vaig aprofitar el dia dels enamorats per fer dissabte amb la meva parella. Què vols, parella?
Que romàntic.
Escolta, és que si som jove...
Jordi.
Som de cada vegada més romàntic, Jordi.
Has vist, fer net, no hem res més romàntic que fer net, no?
M'encanta en Jordi, perquè és un noi de 23 anys atrapat en un cos de...
No,
al
revés. Però en qualsevol cas, va ser un dia dels enamorats fructuós.
Sí.
Va ser útil, sí.
Però, nen, va de molt.
Amb el fructuós, sí que ho va ser.
Va de molt. No ho sé, no te'n pagués qui.
Xavi, per favor, aquesta pregunta és incòmoda.
No, però, men, sí, men, un segon.
Jo només...
Vàrem fer dissabte dies enamorats, que és fantàstic.
A veure, la ràdio pública, Xavi.
Que no vols
dir ràdio pública. Una cosa, fer net, l'art en fer net.
Però és que m'esteu mal interpretant vosaltres.
No, però és que fer net... Clar, te fa fer exercici, sues.
Clar.
I això te...
Ja em van xerrar, això.
T'accelera.
Bueno.
Escolta, jo només vos demano una cosa. Que el cap de setmana vos inspireu. Per venir a la feina el dilluns en coses noves.
I tu com t'inspires, però?
Mira, jo estic enganxada en els Jocs Olímpics d'hivern. Mm-hmm. Ja vos ho vaig dir l'altre dia. He descobert esports que no sabia que existien. El curling. Sabeu què és el curling?
No.
Aquest que passa en la fregona.
Exacte, Jordi, molt bé. És com la petanca, però sobre gel. No cal d'entendre si l'esport és la punteria o l'exercici de fregar el gel perquè la fitxa faci més via, però bé, fascinació profunda perquè hi ha gent que posa dobbers i gent que se baralla per aquestes coses.
Però no deies que t'inspira? En què t'has inspirat, exactament?
Idò, he vengut amb una idea fresca per això dels Jocs Olímpics d'hivern. Ho pilles?
És boníssim. Ah, perdona, és que... No, és que els acudits bons són els que després hi penses i...
Sí, exacte. Ah, idò, sí. A partir d'ara tornarem a l'escola vea de la ràdio i des d'aquí, atenció, volem dedicar cançons a les persones que estimau.
Hola, xiu-xiu. Voleu, jo una cançó. Bé, allò, sortosament, me va tocar viure la dècada de 60 i 70. A la dècada de 60 eren molt feliços amb les minifalderes i els grups musicals que varen néixer com els Clats Anys. I per antonomàcia, que ja són clàssics, els Beatles. I dels Beatles, la cançó que sempre me va agradar més va ser Hey Jude.
Hey Jude. I de...
En
Gori vol dedicar Hey Jude. Uh-huh. Però ha de dir aquí... On aquí la dediques, Gori?
Una bona pandilla de fadenits que teníem els anys 60 i 70.
Oh!
Recordeu, mos podeu enviar els àudios en el programa i com fem antigament, que si qualcú estava enamorat d'una persona o li agradava o volia donar molt d'anys a qualcú, enviava la ràdio, telefonava, vull dedicar aquesta cançó a la Joana que fa anys.
Exacte.
I que m'agrada molt i que l'estim molt. Una pesada, Joana. Això se feia.
Exacte. Telefonau-mos en el 971-139-00, enviau-mos, si no, un àudio arroba xiuxiu.tv3 a Instagram i dedicarem una cançó com, per exemple, en Gori, que dedica Eiju a la seva pandilla dels anys 70. Exacte, i de Eiju, si ho demana en Gori.
Ah, sí.
Ell ho diu així.
Eiju, don't let me down. You have found her.
I d'això, Hey Jude, de part d'en Gori, que vols amb la idea?
Molt bé.
Segur jo... que serà un èxit.
Sí, jo... I nosaltres podem també dedicar cançons?
Des del nostre privilegi, no sé si l'hauríem de fer servir, que podo.
Bé, no.
Poc a poc, poc a poc. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic. Our love is alive. So we begin. Atenció, perquè fa 4 mesos rebíem la notícia. Després de 10 anys, aquest estiu se celebrarà la darrera edició del festival Mova Fest.
I avui hem conegut els grups que formaran part d'aquest darrer ball. Xerraran d'Ànimos, Perrec, Dan Peralbo i Convoy, El Matón, Policía Motorizado, El Petit de Caleril, la Ludwig Band, Magrimal, Maria Jaume, Sideways, The Ripples, entre molts altres. I pel que fa al cap de cartell...
Ni més ni manco que... Antònia Font.
Vas pellant botets, gires es volant en el ritme de sa música.
És que ja m'ho imagino, ja m'ho imagino. Antònia Font, en el Mova Fest, Pau de Bon, molt bon vespre.
Bon vespre, com estàu?
Molt bé, Pau, molt contents d'haver rebut aquesta notícia. Jo no sé com va rebre el grup aquesta proposta dels organitzadors de la Mova.
Com? Bé, que ens vam posar en contacte amb en Joan Miquel i en Joan Miquel mos ho va fer sobre nosaltres. I bé, estàvem totalment aturats i sense ara mateix veure'm-nos i ni intenció de fer res, però sí que Bueno, Somo Fest era un festival que sempre mos ha agradat, sempre mos ha fet gràcia, sempre hem trobat que era una iniciativa que va molt, com a molt d'aquí, no?, i molt d'allà, i que... En Joan Miquel sí que havia tocat, però jo personalment sempre deia, ostres, tinc llàstima, no?, amb Antoni Font no hauria no trobat el lloc ni l'espai ni el moment adequat per poder tocar-hi, no?, perquè al final, quan se fa un festival d'aquí, i a més, també hem fet i tant cuco com és el Modo Fest. I mira, i com que nosaltres també funcionem un poc per la llamor fallant, sense... bé, vàrem dir, però mira, a més, aprofitant que serà el darrer Modo Fest, és aquesta oportunitat que tenim, i com que tampoc tenim intenció de fer res enguany, vàrem dir, mira, idò, serà el concert que farem en el 2026, i com que llamor fallant, allà hi som.
Que bé.
Que bé, Pau. Bueno, també ho deia, Inés, ha estat una alegria i, clar, com dèiem, és el primer concert d'Antoni Font en el Movo i també el darrer, això ho saben cert. Prepareu qualque detall diferent per fet de la darrera edició?
Ai, no, uf, no hem xerrat de res encara.
Clar, queden uns 5 mesos encara.
Sí, queda bastant encara.
No moriporam un tant de temps. Ara, suposa, no sé, un mes abans direm el que hem de fer i decidirem estar. Però ara no ho fot dit absolutament res perquè ni mos hem vist encara. Mm-hmm.
Bé, jo me'n record, Pau, d'una cosa que vares contar quan te vàrem entrevistar la darrera vegada en el Mallorca Live, que vares dir que, si no record malament, sopàveu a vegades sushi abans d'un concert. Això ho record bé? O m'ho he inventat?
Sí, sí, sí.
Sí,
eh? En aquesta darrera gira era una de les menjades que mos anava molt bé, perquè, bueno, l'arròs te fa comptar i fèiem una piqueleta de sushi abans i després acabàvem, després del concert acabàvem de sopar. I la veritat és que mos anava molt bé, perquè mos donava una energia positiva i ben bona. També els horaris dels concerts eren bons per això, no? Era una gira de teatre, s'havien tot ja prest i res, tot anava com molt rodat per menjar un pot de sushi.
I jo crec que podem fer la petició directa a l'organització de Sant Movo Fest. Mariona Jaume, presidenta de Sant Movo, bon vespre.
Hola, bones.
Has escoltat bé la petició de... Bé, no sé si ha estat una petició, però una suggerència, a lo millor.
Sí, apuntant suggerència, Pau. Si mos la demanes directament a xiu-xiu, això ho haurem de complir.
Me'l menjarem la gemor de noix, això ja serà bo. Però bé, el sushi mos anava molt bé.
Molt bé, molt bé, ho apuntam.
Com dèiem, el Festival del Pla de Mallorca celebra aquest estiu, del 23 al 25 de juliol, la seva darrera edició, i han triat l'escenari on va començar tot, és el Puig de Consolació de Sant Joan. I, bueno, els organitzadors deixen el projecte, però ho fan amb una Movo que han assegurat que serà especial i plena de sorpreses, entre elles aquest cap de cartell, com són els Antoni Font.
Exacte. Pau, no sé si has arribat a tocar mai a la Movo, ja han dit que no, però en el Puig de Consolació, no sé si has cantat qualque vegada.
No, jo crec que no.
Serà també la primera, idò.
A més, just ahir me vaig veure amb un amic meu, un amic de la carrera de la universitat, i que és de Sant Joan, i li vaig mig contar demà a veure on tocarem, no? I m'ha dit, saps, no heu tocat mai a Sant Joan. I clar, jo, quan els primers anys van fer tantes verbenes, no sé, me pensava havien tocat a tots els pobles de Mallorca. Però segur que no, segur que Sant Joan no hi van arribar a tocar mai. I li vaig dir, però mira, en el 2026 s'ha fet esperar, però finalment a Sant Joan hi serem, sí.
Que bé, i de triple privilegi, primera vegada d'Antoni Font a Sant Joan, primera vegada d'Antoni Font a Sant Movo Fest i darrera edició de Movo Fest. Així que, Pau de Bon, moltes gràcies i molta il·lusió per veure aquest concert.
Sí, gràcies a vosaltres. Nosaltres també, la veritat és que tenim ganes i il·lusió per ser-hi en aquesta darrera edició d'aquest festival tan guapo que s'ha fet aquests anys.
Que bé, que bé. I una ferrada forta, Pau.
Vinga, vosaltres.
Adéu. Mariona, jo no sé si era també un objectiu vital general de l'organització de Sant Movo d'un Toni Font.
Jo crec que sí. Cada any se feien intentones, però mai acabava de funcionar. també és un grup com que crec que és com molt obvi que en qualque moment havia de passar per Samova. Els dos projectes van bastant alineats i havia de ser on guany, perquè no n'hi ha pus.
Exactament. Bueno, ho han dit abans, han fet un avançament. Antonio Font, bé, ho han dit. El mató en policia motorizado, el petit de Caleril. Però, bueno, quins altres noms tenim damunt la taula?
Mira, tenim en Amulet, que presenta nou disc. També en Maria Jaume, que presenta nou disc, encara no l'ha tret. L'Arenà són un grup d'Eivissa que em fan especial il·lusió. Fan més teatre i així, però, o sigui, fan més auditoris, crec, però vendran a fer festival. I he de dir que, personalment, el mató en policia motorizado me fa moltes, moltes ganes, perquè fa molts anys que anem a darrere ells. Són argentins i enguany tenen gira europea i han aconseguit quadrar les dates.
Que bé.
Però ha costat molt.
Perquè, clar, vosaltres que feis pluja d'idees, com va això? Com trieu un cartell? I com... Bé, Antonio Fonsi, que veure que has dit que ho teníeu en darrer.
Sí. Però sí, feim, bueno, per setembre, octubre, més o menys, començam a posar nom damunt la taula i primer fèiem una primera, el que has dit, pluja d'idees, dins un Excel, anem apuntant, sobretot grups que, bueno, per aquesta desena edició havien de ser grups que fossin un poc especials per nosaltres o que signifiquin algo per Samova o per el territori. I arrel d'això vas creant un patró, també amb uns horaris establerts per la part tècnica, perquè no pots posar tots els caps de cartells junts, per exemple, has de deixar temps de canvi entre grup i grup, com una qüestió més logística, no? I a partir d'aquesta primera pluja d'idees, el departament de contractació se posa en contacte amb ells i veiem la resposta, els catxets, disponibilitat, tot això.
Queden 159 dies, estan parlant del festival Movo Fest, del 23 al 25 de juliol, en el Puig de Consolació, que és allà on se va fer la primera edició d'aquest festival. Què ha passat aquests 10 anys, Mariona?
Mira, jo al principi era públic, jo no era dels primers organitzadors i ja m'encantava, era un ambient meravellós, consolació, i ja vaig entrar quan vàrem partir de Sant Joan i vàrem anar cap a Lloret. Què ha passat? Jo crec que hem crescut, ho hem intentat fer d'una manera natural i orgànica, bastant horitzontal, no volent massificar el festival ni molt manco, sinó que el públic estigui còmode, que nosaltres puguem controlar la situació, que no se mos desbordi la feina. I han passat també, idò, que mos hem, entre cometes, professionalitzat, no? Ja sabem com demanar subvencions, ja sabem com contactar amb els artistes d'una manera més formal, què oferien els artistes, pot sushi, Antonio Font, per exemple. Ha passat això, i també internament ha passat que mos han fet molt amics.
Clar. I hem de recordar que sou un festival sense ànim de lucre, que sou vosaltres 14 organitzadors, que conformar una associació i que vosaltres no voneu duis cap tot bé d'aquest festival.
Ningú cobra i ningú mai ha demanat per cobrar. I això crec que és el més especial del projecte.
Mariona Jaume, ets la presidenta de Samova i, bueno, avui has tingut una roda de premsa.
Sí, ha passat.
Ha passat.
Un despliegue.
Un brutal, sí. D'acord? Què heu dit?
La misericòrdia.
Un nervis més que despliega.
Bé, nervis, un pot de tot, deu. Però, bueno, heu dit que serà una darrera edició, aquesta que fas, número 10, especial i plena de sorpreses. I aquestes sorpreses són el cartell que avui heu avançat o hi ha més cosa?
La màxima sorpresa és el cartell. Vull dir, era la nostra cosa més especial, però ara que crec que el fet de tornar a Sant Joan li dona un ambient o un toc molt diferencial en el festival, més que en el Parc de Narabeta, Porreres, que sempre m'ha estat molt bé, però l'essència de Samova crec que queda a Sant Joan. I no hi ha com res especial ni cap sorpresa, jo crec que haureu de venir per si ho voleu veure. Estem pensant ara com acabar realment aquesta Movo, que passarà en el final de tot.
Clar, perquè serà un tancament, ha de ser gros.
Això estem pensant.
Això serà. Que quins són el manco veient ara per on poden anar els tirs d'aquest darrer moment? Quins són els top 3 moments de la Movo per tu?
Mira, jo crec que el moment tormenta en ses Cariño, que va ser l'any 2021.
Moment tormenta vol dir que va caure una tormenta i vareu haver de desallotjar l'espai
efectivament,
festival.
El grup de Madrid, Ses Cariños, estaven a punt de pujar a l'escenari, una d'elles tenia pànic a la tormenta, en el final varen pujar, varen haver de tenir el concert, tot era fang, la gent corrent-sos, un desastre, tots els cotxes enfangats, i nosaltres pues, empenguem cotxes també. Després el pendrive d'un dels tècnics va quedar allà enmig, i en Toni Capó, que des d'aquí li envia una abraçada, se'n va anar corrent sols a cercar-lo.
Davall bueno, la pluja.
Davall, sí, sí, un desastre.
Trons i llamps.
A un de ses carinyo li va pegar un ataquet de pànic. Uh-huh. Després m'ho van reconciliar i l'any següent varen tornar i varen fer el concert i, bueno, i tot va anar bé. Però sí, aquest moment va ser bastant... Crec que va marcar bastant.
És dir, clar, Nines, t'havia dit top 3, però de, moments... I se referia a moments emocionals o no,
bueno,
Nines?
És que va ser...
Bé, sí, anant tot. Clar,
pot de tot.
Va ser emocional.
Després, el que va passar és que després m'ho varen reunir tots destrossats en els camerinos a pensar en què fèiem el 100 demà, si podíem seguir amb el festival o no, i sempre les crisis ocasionen coses.
I jo penso una cosa, clar, sou, si no va malament, 14 persones. Clar, una presa de decisions entre 14 persones ràpida és complicat.
Sí, és molt complicat, però és veritat que ens solen posar d'acord bastant ràpid. Vull dir, tenim sinergies i tenim maneres de funcionar molt semblants, la veritat que sí.
Molt bé, i de bona, tenim un xiu-xiu.
Més xiu-xius.
Sí, perquè
no
m'encanten els xiu-xius.
Sí, són de vostre, vostres.
Ui.
De Nines. Ah, no, és que darrerament Nines s'ha esdevingut la protagonista d'aquest programa.
Sí, ho vaig veure. Sí.
Bueno, men, la cosa és que hem de dir que Nines i na Mariona són companyes de pis.
Efectivament, vivim juntes,
na
Mariona i jo.
Exacte, i en Jordi i jo...
I na Teresa, que ets la tercera.
Hem aprofitat en Jordi i jo.
Què heu fet?
I hem preparat un test per avaluar si na Nines... És bona companya de
però
pis.
Però no podíeu fer una cosa més equilibrada.
Jo segur que ho soc.
Els focus per la meva persona, sí. Quan la Mariona és aquí, és entrevistada.
No ha de rebre.
Exactament.
Ha de rebre la presentadora d'aquest programa, si no.
Quina em sap greu.
Bé,
a Nines no li demanarem, però a Mariona, Jaume, estàs preparada?
Ja ho veurem, digues.
Molt bé, Mariona, imagina.
És d'interès públic, això.
Bueno. D'acord,
entenc.
Entres a cuina i veus que Nines s'ha preparat ha fet un sopar digne de Masterchef, però com trobes el taulell?
A, impecable. Sembla que no hi ha cuinat ningú. B, hi ha alguna miqueta, però res que un passar al pedaç no s'il·lusioni. O C, sembla que hagi explotat una bomba de farina i tomàtica.
Crec que B, la veritat, i no em molesta gens.
Qualque miqueta.
Bueno. Sí.
Molt bé.
Però jo també ho faig.
Jo soc discreta, però sempre m'agrada que hi hagi un punt, saps?
Tipo, Nines ha passat per aquí,
sí.
No?
Un avís.
Exacte.
Perquè si no, quina gràcia té, sa vida.
Tens raó.
Clar, si no, perquè cuinar, no?
Exacte. Sí. Segona. Són les 8 del matí, és dimarts. Com és Nines en aquelles hores? Perquè d'altra manera la coneixem i ets veient en aquelles
hores. Pregunta delicada, aquesta.
Nines dorm en aquestes hores.
Un zombi que no sap on té la cara i a qui no pots parlar fins al segon cafè. B, un rellotge suís, dutxa, berenar i fora de casa en 15 minuts. O C, la Miss Alegria. Pots a la ràdio a les totes i te demana pels teus somnis.
Nines, ets a...
Ah,
normalment dorm, i si no dorm és un poc zombi fins al segon cafè.
No li pot dir res?
Bueno, sí, li pot dir bon dia.
I què
diu? No te mossega, no fa res.
Vai, s'esforça a dir bon dia,
sí,
però poca cosa.
A vegades li intento donar una abraçada, però no...
No, eh?
Fa un... Bon dia.
No? Na Mariona sí que és Miss Alegria. Passa bueno. A la ràdio i demana per Sonny.
Sí, la ràdio no, però et Sonny, sí.
I ve de ràdio, imagina.
Sí, sempre.
Molt bé, tercera. Tenia un grup de WhatsApp de la casa, donant per fet. Quins són els missatges més habituals de Nines?
A, he comprat llet, paper, sabó, ja faran comptes. B, m'he deixat ses claus. Qualcú me pot obrir, per favor. O C, mai xerra pel grup.
Et sé bé, pobreta. A vegades deixes les claus.
Bueno, coses que passen.
Però bueno.
No xerran gaire per aquell grup.
No, són coses més pràctiques.
Sí. Mm-hmm.
Sí. Mm.
Quina és la mania més gran, o més de Nines, a les zones comunes?
Ai, Déu meu. What?
Ja acaba.
Deixar les sabates a mites passadís com si fossin obstacles. B, no omplir mai la botella d'aigua freda quan s'acaba. O C, deixar tots els llums de la casa encesos.
He de dir que cap de les tres... Ho fa bastant bé, no té un sabater a l'entrada, sempre aigua freda que nostre.
Som la companya perfecta.
No, sí, sens
sí,
dubte. No,
sí, sí, a més, ja vos ho comentava abans, que mos veiem molt poc.
No coincidim, pràcticament.
Exacte, tenim horaris girats.
Molt bé, darrere, si la Inés ha de fer neteja general de la casa, ella és la que...
s'encarrega de l'excusat, perquè és una fanàtica de lleixiu. Bé, es posa els auriculars i fa veure que no t'escolta mentre es fa net, o sé, no fa net, directament.
A mi, no és que s'encarregui de l'excusat, ella fa net sempre. Vull dir, a casa està bastant bé i no...
És que veus?
I tampoc...
Gràcies, Mariona.
Tema auriculars no, si de casa el te veu. Compartim música, compartim música.
I hem de dir que tenim banys diferents.
Sí,
És que és un pis molt gros, però això... Per això el compartim.
Tenim un xalet de Bunyola.
Ah, sí?
És un pis gros, perquè,
No tenim habitació, per això.
Els preus no ens poden permetre no compartir. Per això compartim.
Exactament. Bueno, beníssim, Inés.
Bé, gràcies.
Te poso un 8.
Ja me poses un 8.
Perquè fas qualque miqueta.
Però ho fa molt bé, ho fa molt bé.
A veure, torna'm el tema en qüestió. Gràcies, companys. Crec que era un tema d'interès públic a les Illes Balears, aquest test. Però, Mariona, a veure... Crec que molta gent s'està demanant per què ets a darrere.
Ets a darrere perquè...
Bé, ets a darrere Movo.
Ets a darrere Movo, perquè, com ja heu dit, ja fa 10 anys que la feim, som un grup de joves que ho feim perquè volem i sense ànim de lucre, i mos hem fet grans. Tenim unes edats més o menys semblants, entre els 27 i 30 i pocs, i les prioritats canvien, els projectes canvien, hi ha gent que està pensant en més enllà de la Movo, no? I ara que el projecte està sa i està bé, i la nostra relació és bona, preferim deixar-ho ara que no quan ja tot estigui en orris.
És que clar, és que el que sorprèn és que el projecte està en un bon moment. Recordem que el festival, clar, 10 anys després, i després de tot s'ha consolidat, i és que fins i tot abans de fer públics el nom dels cartells, ja havíeu venut el 70% dels abonaments dels 3 dies, 70%.
Sí, la gent crec que ha confiat molt en el projecte, i també és una cosa que des d'aquí vull agrair en el nostre públic fidel, que a més sense darrere i sent tenint aquest com a valor sentimental a tornar a Sant Joan, jo crec que has tirat bastant de la compra d'entrades fora sobre el cartell.
I d'honora boníssima per aquest cartell, que capçala Antònia Font, després continua Ànimos per Real, d'en Peralbo i Convoy, El Mató a un policia motoritzado, El petit de Carelli, de Caleril, la Ludwig Bank, No sé xerrar, però ja m'entenem.
Vamos, Ànimos,
el cartell. 23, 24 i 25 de juliol, 23 cau en dijous, divendres i dissabte serà la darrera Movo, crec que serà molt especial, Puig de Consolació Sant Joan, un ambient que se crea fantàstic sempre. Mariona, Jaume, sort, tornarem
gràcies
a xerrar segur, quin nervis, i gràcies per aquesta feinada que feis.
A vosaltres, que també en feim molta.
Gràcies.
Mos veiem a la Movo.
Sarandonga, ya en lo alto del puerto, sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga, sarandonga.
La situació a Eivissa Lofts, Lolita.
Creo que este concurso lo podemos poner entre los mejores de Europa.
Lolita Flores frega el sold out a Eivissa. Gairebé no queden entrades per veure Poncià a Can Ventosa.
L'actriu torna a l'illa el 26 de febrer amb un èxit aclaparador. L'expectació es deu a una proposta valenta de Luis Luque, que situa la criada de la casa de Bernard Alba després de la mort d'Adela. En aquest monòleg, Lolita brilla ajustant comptes amb el passat, la culpa i la llibertat, i explora racons inèdits de l'univers de García Lorca.
Aquest pla absolut confirma l'idili de l'artista amb el públic eivissenc. Els que vulguin aconseguir algun dels últims seients han de consultar el portal de venda de l'Ajuntament d'Eivissa abans que se confirmi oficialment el cartell d'entrades exaurides.
Creo que este concurso lo podemos poner entre los mejores de Europa.
IB3 Ràdio és cultura.
El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà al Gaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movofest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam!
Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de sa radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de sa setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu, xiu.
Continuem així, així, i ara, estimats companys Jordi i Xavier, m'agradaria reflexionar si qualque vegada vos heu unit a una causa, vos heu animat a lluitar per allò amb el que pensau que contribuirà a un món millor.
Home, tant és necessari.
Home.
De tota manera, estava molt reflexiva sobre l'activisme.
Home, no és poca cosa, per favor, tu saps que és important, perquè avui en dia circula tanta desinformació i tants pseudolíders per xarxes socials, o líders que deslideren, que clar, és important l'activisme, efectivament. I precisament d'activisme, i en concret de dones activistes, em volen fer una xerrada aquest dimecres, dia 18, a les 7, a Can Giró, a Manacor, en la qual participarà na Madalena Gelabert Miró, de Dones de Llevant. Bon vespre, Madalena.
Hola, bon vespre. Com estàu?
Molt bé. Madalena, escolta, com creus que han canviat les formes de lluitar per les coses en les quals creiem? És a dir, com ha canviat la manera de fer activisme?
Jo crec que hi ha una sèrie de puntals que no canvien, que són aquestes ganes de moure el món, de millorar el món, que venen d'enrere. Sí que per aventura avui tenim uns mitjans que el segle passat no tenien, que són un mitjà de comunicació molt propers, molt actius. Tenim unes xarxes que ens permeten posar-nos en contacte de manera molt fàcil. I és hora de fer una convocatòria, una convidada, sempre per als que arribes, de manera més propera i més immediata, a col·lectius més amplis. Això no vol dir que després participi tothom en persona, que també ja és un altre tema, però, però sí que se facilita per aquesta tecnologia que tenim tant a mà.
I una tecnologia que, clar, s'ha d'anar combinant en certs actes, per exemple, aquesta taula redona, per cert, organitzada per l'Estell i moderada per Naina Perelló, que és secretària de Feminismes. Bon vespre, Aina.
Bon vespre, com va?
Molt bé. Aina, mem, fa uns anys la mobilització se feia des d'organitzacions, com per exemple la vostra, però ara ja tot canvia una mica i el Manco fa l'efecte que se fa molt més i té més presència a les xarxes socials. Quines diferències creus que hi ha entre aquell context i l'actual?
Hombre, jo crec que és diferent. Penso que en poc temps ha canviat molt. Ara està sempre present a xarxes socials, sempre s'havia fet un activisme, com a més de carrer, més presencial. Els sindicats, les associacions sempre eren presencials i hi havia més el contacte directe amb la gent. Avui en dia les xarxes socials ho estan inundant tot, que té les coses bones també. El que passa és que s'ha perdut un poquet aquesta presencialitat. Aquest contacte directe amb la gent jo crec que és important també. I això sí que s'ha perdut, que té les coses bones, però tampoc se pot deixar de banda aquesta part. Aquesta part presencial i viva és important també.
I, per exemple, si parlant de líders, com han canviat, Matarana?
Jo crec que això va molt en la naturalesa de cada persona. Hi ha persones que neixen com amb més ganes de tirar per endavant i de rompre esquemes i mal-los. Però tot i així, jo crec que l'educació, l'escola, les famílies també són com a molt... marquen moltes que a mi que feim a dins la vida. Si nosaltres tenim al nostre voltant persones que creuen en una causa, ara moltes que ho comentàvem fa un moment, en una causa, sigui si que sigui, i veuen que les persones semblants a ells estan disposats a sacrificar temps, esforços, per aquesta causa, és un fet que se com a contagia. Uh-huh. I a més, amb aquest tema, com que no hi ha un guany econòmic a darrere, sempre penses que és allò de donar temps i de regalar coses bones en els altres. Jo crec que aquesta manera de fer que les activistes solen tenir, que és sempre molt altruista, uh-huh. és allò que la vida te torna. Uh-huh. Són d'aquestes coses que quan tu dones un temps per un voluntariat, per una bona causa, per medi ambient, per ajudar homes i dones a ser iguals, el que sigui, són moments que tu regales i que la vida d'una manera o l'altra les te torna, amb amistats, amb el que sigui. Uh-huh.
Tornant una mica a allò mediàtic, que sembla que és pel que seguien molt de joves avui en dia, si parlant de dones en lideratge, per exemple, se mos ocorre a Greta Thunberg, que té un lideratge al manco mediàtic. Jo no sé si, Aina, necessitem avui en dia aquest tipus de figures. I si les necessitem, seria possible no tenir-les? O que quedaria per fer pel que fa al lideratge de les dones?
Jo crec que tots aquests lideratges són molt positius. Sempre, avui en dia, jo crec que s'ha perdut un poquet aquest lideratge tan vertical que hi havia i anant cap a un lideratge un poc més horitzontal. Però totes aquests referents que tenim, jo crec que han estat molt importants i crec que avui en dia encara hi ha aquesta necessitat de cercar els dos. Jo crec que sí que s'han perdut un poquet. Uh-huh. De que ja no és igual que fa uns anys... Tenim en el calendari precisament el referent d'en Antonio Matamales com una líder de les dones de Llevant, que, uh-huh. que ha estat una de les darreres líders així que hi ha hagut avui en dia.
Uh-huh. Matarena, estàs d'acord?
Sí, i tant. En Antonio va marcar un camí i nosaltres encara bevem de la seva herència. Uh-huh. I jo crec que això... De vegades no en són conscients les persones. Jo crec que ella, ni ella n'era conscient, que tota aquella feina que anava fent, que anava sembrant, tingués la transcendència que va tenir. Això també mos és un exemple molt bo, perquè ara això que comentàveu vosaltres de Greta Thunberg, vulguis o no, aquesta nineta va començar com ella tota sola. I també mos fa pensar molt, això. Com n'Antònia Matavales, d'ençà que va tornar a Mallorca després d'estar molts anys a Madrid, ajudant també a causes de feminisme, a causes de persones que tenien molta dificultat, de pobresa o altres temes. Com quan venen i sembren i fan, després això és com una espècie d'aquelles gotes d'aigua que tirem a dins un llac i que se contagien i que altra gent s'apunta a aquesta causa. Jo, l'exemple més gran que m'ho va donar Antònia Matamales, jo crec que era el fet d'anar ella sempre davant. Uh-huh. Si tu vas una persona que se destapa als altres, que és generosa, que dona... que allò que diu ho fa perquè ho creu, això és difícil de dir-li que no quan fa una proposta o de no apuntar-te a la seva causa. I això és allò que mos queda. I també jo crec que pintura així com deia Nainer, perquè potser no hi ha molt de caps visibles, o no tants com els que voldríem que hi hagués, però sí que hi ha moltíssimes persones que fan feina. De fet, en aquell calendari que hem de presentar dimecres surt una quantitat de dones espectacular. És que no sé si un parell de centes, Aina. Sí. Moltes, sí. Moltíssimes.
Sí. Aina, explica'm-nos aquest calendari que presentau, Aina. Qui surt i si el volem aconseguir, com ho podem fer?
Bueno, evidentment que bon enviarem, si vulgueu. Aquest calendari nosaltres ho fem des de l'Estell en col·laboració amb l'Organització de Mujeres i cada any traiem un calendari amb una temàtica diferent. Aquest any ha estat de les dones activistes, el de l'any que ve ja estem fent feina i el de les dones a l'educació, i és un material que regalam, que donam a les escoles també amb activitats i propostes didàctiques a darrere, que sempre mos trobem que els docents tenen problemes a la millor per trobar propostes didàctiques que siguin adients i que els agradin i estan molt enfeinats, i intentant facilitar-los aquesta feina perquè treballin un poc la coeducació i un poc tots aquests aspectes feministes. Mm-hmm.
I de, precisament...
La presentació per aconseguir què voldreu.
Això anava a dir, la presentació, que és aquest dimecres, dia 18, a les 7 a Can Giró, a Manacor, on hi haurà una taula redona, també en la biòloga Gigi Torres Jordà, a la politòloga Neus Turbojosa. Sí, també hi haurà en Elisabet Baquer Pasqual, que juntament amb la Magdalena, és de Dones de Llevant, i serà molt interessant, estic segura.
Esperant que sí, ho hem preparat amb molta il·lusió. Esperant que sí.
Que bé.
La presentació del calendari com una excusa per aprofitar per parlar un poc d'activisme i veure un poc cap a on anem, que ens contin un poquet la seva experiència i totes aquestes dones activistes que vendran, i en fi, serà com una estona agradable, esperant.
Idò, sí, jo crec que sí, que anirà beníssim, així que Aina Parelló, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I Magdalena Gelabert Miró, de Dones de Llevant, també, moltes gràcies, i per la feina que feis, també.
Moltes gràcies, un plaer compartir aquesta estoneta, gràcies.
Igualment, adeu, adeu. Igual.
Gràcies, adeu.
IB3 Ràdio és diversió. Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Maria Antònia Miró, Mateu, però on pares?
Mateix, com sabeu, per la universitat, que tinc una sala VIP i estic aquí en confidència amb vosaltres.
M'encanten aquestes connexions universitàries que feim.
Així és. Com esteu vosaltres?
Molt bé, molt,
molt bé.
Esperant un dilluns més, una mica, quina sessió de psicologia mos dus.
Edo, mireu, avui en un moment duim un altre concepte que més que ser una cosa en concret és la falta d'alguna cosa. Per entrar directament en sa qüestió, avui xerrarem de sa innocència. Que la detenga es una mentirosa, malvada
y peligrosa, yo no la puedo controlar, que la detenga... Ui. Sinocència. Però tu has dit que li...
Clar.
Hi ha gent que li falta innocència.
No. He dit que, segons es diec, ho he dit perquè la innocència és la condició de qui no ha fet es mal. O l'altra variable és qui ignora el mal.
I d'on David Cidera, la dona qui va anar a dirigir aquesta cançó, innocent no era si el cantant diu que la detengan, que és una mentirosa.
Clar. Però això potser estaria per veure, perquè, com sabeu, existeix aquest principi legal de la presumpció d'innocència, no? Aquell que diu que tota persona acusada de qualsevol delicte es considera innocent fins que s'demostri la seva culpabilitat.
Mm-hmm. Sí, un concepte que pot ser polèmic. I per això de vull demanar a tu si has investigat d'on ve aquesta presumpció d'innocència.
Mira, aquest principi se remunta a l'època dels romans i que, a veure, romans tenien les seves coses, però en aquest sentit, com a civilització, ho varen fer bé. I clar, en el recull de jurisprudència del segle VI de «Ei incumbi probatio qui dicit, non quin negat».
Clar, això ho podries
traduir per aquells que no varen fer llatí a l'institut i ja s'han oblidat d'això?
Edo diu, la prova recau en qui afirma, no en qui nega. Ah. Això és superimportant. Uh-huh. És a dir, si algú acusa o fa una afirmació, és aquesta persona qui ho ha de portar proves. Clar. Qui nega els fets no està obligat a demostrar-les. Mm. Clar, això mos remunta en aquest principi de la presumpció d'innocència modern i, clar, en judici penal, avui en dia, l'acusació ha de provar la culpabilitat. No al revés, no s'ha acusat de mostrar la seva innocència. Però, clar, després de romança mos complica, perquè quan col·lapsa l'imperi romà occident, occident mateix comença a practicar el que és el dret feudal, que era una mescla entre aspectes d'aquest dret romà, així com alguns costums germànics, segons els nous governants. I aquí se canvia la presumpció d'innocència per la presumpta culpabilitat.
Presumpta culpabilitat que seria, però?
Llavors, que era l'acusat que havia de mostrar la seva innocència. Per exemple, ho fan amb un jurat de 12 persones i els havien de convèncer que allò que havia fet no era cert. Clar, a la pràctica això tendia a afavorir la noblesa per damunt de les classes baixes, perquè els testimonis que presentaven corrien el risc de ser vist com menys creïbles. Clar, potser avui en dia també m'ho sona una mica, però en aquella època ja passava, no?
M'ho sona, sí.
Mozona. I altres judicis que van fer en aquest mateix moment a Europa també hi havia les ordalies, que eren aquelles proves físiques o rituals, per exemple, agafar una barra de ferro que cremava, treure un objecte d'aigua que bullia, i depenent de si se curaven o no les ferides, determinaven si no sensi d'aquella persona.
Uf,
clar, tot lligat a judicis, evidentment, de Déu, no? Per sort, l'any 1215, curiosament, el papa Innocenci III, quina coincidència, això m'ha fet molta gràcia, no les va prohibir explícitament, però impedir que es clergat i participés, fent que a poc va anar desapareixent. I ja després, amb el Lluís Nova de França, reforma el sistema judicial i, bàsicament, se suprimeixen les orderies a Europa. I, bueno, hem de dir que encara existeix la tortura judicial, però bé, fins a la vigília de la Revolució Francesa, ja després s'aboleix, no?
Sí, tanta sort, perquè bon recorregut per com funcionava el sistema judicial.
Clar, això, a veure, faltaven moltes coses, però ha estat una simplificació. Però ara m'agradaria que anéssim un poc en aquesta segona part de la definició d'innocència, no? La innocència com qui no coneix el mal.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que les tristors en farem fum.
Això me sona a la innocència infantil, Maria Antònia.
Exacte. Vos anava a demanar això, com l'innocència és un lloc més tendre, les persones que s'ho creuen tot. Vos considereu vosaltres innocents en aquest sentit?
Jo crec que sí. Jo sóc tan ben pensada que sóc una mica innocent.
Si és més viva que un cob al baix.
No, d'una cosa no avança altra, Xavi.
No ho sé, jo crec que... No sé si afegir malauradament, però no som gaire innocent.
Jo potser ho som un poquet, encara.
Un poquet, eh? Doncs que quan estava preparant tot aquest rotllo que us he fotut de la presumpció d'innocència, he pensat que també existeix el dret a la innocència. És a dir, jo ho entenc com el dret que tenen els infants a ser innocents, a ser bàsicament infants.
Va, és que això és bàsic, és un dret, clar. I tant, exacte, molt important.
Precisament cercant sobre això he trobat una figura d'una dona que sincerament no coneixia gens ni mica, que s'anomena Eglantine Jebb, que va ser una activista anglesa que va néixer el 1876 i la fundadora de Save the Children. De fet, ella va redactar els drets dels infants, que més tard van adoptar les Nacions Unides, i ella va dir una frase molt inspiradora. Va dir, cada generació d'infants ofereix a la humanitat la possibilitat de reconstruir el món de la seva ruïna.
La Pepa maca i Superman.
Que bé, Maria Antònia. Això és important recordar-ho.
Sí, jo, recordant la meva infància, me'n recordo xupar-se la fresca d'acció social de Soia, que sempre hi havia una rifa. Record posar-me molt nerviosa, segurament se n'hi tocaria qualque cosa. I a l'hora de treure els números, els que ho organitzaven sempre d'on una mà innocent, una mà innocent. I jo de petita me demanava, m'ho estan dient a mi? O per què tots els infants d'aquesta plaça se senten al·ludits immediatament? Jo, com a nina innocent, tenia el meu dubte. No sé si la meva mà ho acaba de ser. No ho sé.
És que clar, és innocència és el que té. Les mans innocents, que de moment només tenim assegurades les dels infants.
Sí, i clar, per descomptat, també si xerrem d'innocència hem de xerrar des dia dels innocents, però en concret vos vull compartir una festa popular que se celebra a València aquest mateix dia, que se diu la Festa dels Enfarinats.
Pinxa el país una illa, pinxa eixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat. Dins el paradís set cases, pengen d'un penya-segat, set propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal. Dins el baloc quatre cotxes, tres motos, bicis i un quad, un casupet pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant.
El Dia dels Innocents a València, què se diu exactament, Maria Antònia, aquesta festa?
Aquesta es diu la Festa dels Enfarinats i, bàsicament, com que un grup de gent del poble que se revolta, posen una justícia nova, que els diamants han cobert el poble amb com a lleis i normes noves, satíriques i absurdes, i després acaba aquesta festa, el punt àlgid, és quan el poder antic de l'Ajuntament i aquesta gent que s'ha revoltat tenen una batalla amb farina, també ous i verdures i coets, i deixen el poble completament ple de blanc. Pareix una batalla de neu, però no, és farina. I és veritat que la festa després acaba amb un dinar popular. L'he trobada supercuriosa.
Haurem d'anar, Aida.
Clar, també, anant a audiovisuals, podríem xerrar d'infinitat de sèries policiaques que hi ha. Tots els 5-0, Hawaii, Miami, que si Rex, Castle, Bones, El Mentalista.
CSI.
Les sèries no tracten... Clar, CSI, exacte. No tracten tant d'innocència, sinó d'enganxar el culpable. Però sí que existeix un producte audiovisual fascinant per tornar a l'innocència legal, que és Caso Cerrado. Caso Cerrado.
Caso Cerrado, és aquella dona que diu...
Caso Cerrado.
Diu Caso Cerrado.
Que jutja, no? Ella és jutgessa de casos molt particulars.
Sí, i de fet, vos he de dir que aquesta sèrie, bé, aquesta reality show va fer història perquè va ser el primer programa d'una cadena hispanoxerrant nominada a un premi Emmy el 2010. I té, ara, dia d'avui, un canal que 24 hores emet en aquest programa.
Uau, mare meva. Escolta, Maria Antònia, però jo mos queda poc temps i sé que quan dus una emoció sempre dus una anècdota, perquè tu tens moltes anècdotes per contar. Necessit que mos contis la teva anècdota relacionada amb l'innocència.
Nami.
Vinga, veurem.
Edo.
T'ha posat aquesta música d'ambient, veurem.
Perfecte. Edo, mireu, fa poc temps que vivia a Barcelona, estava tornant a casa com un dia qualsevol, i de cop un home m'ho va aturar, i m'ha dit que era d'un altre poble, de Figueres, i necessitava un bitllet de bus per tornar a casa seva. Justament aquell dia no tenia bateria en el mòbil i li havien robat la cartera, que la ciutat se li fa enorme i estava molt agobiat. En aquells moments, a mi també se me fa enorme la ciutat, i tot d'una li vaig dir que sí, que l'ajudava. Però justament, com a bona filla de la generació Z, mai dua jo efectiu damunt, i mira com ma mare sempre m'ho diu. Li vaig dir, ve d'acompanyar-me a un caixer.
Ai, Maria Antònia.
No, és que millora. Ell m'havia dit que m'adonava el seu número de telèfon i que l'escrivís un WhatsApp, així tindria el meu número, i després me podria fer visum, que me tornaria els dubbes. Quan vaig ser en el caixer, amb aquell home a darrere, de cop vaig dir, qualque cosa no va bé. Pot ser perquè el notava molt a prop o perquè va ser llavors que m'havia fixat que tenies dits molt negres. Però vaig dir, no jutgis, te'ls tornarà. Li vaig donar 20 euros i se'n va anar. Li vaig escriure en arribar a casa nostra i, evidentment, ell mai me va respondre i no m'ha tornat dubbes com m'havia promès. També vos he de dir que per un estudiant 20 euros són molts, però és que ja no era tantes dubbes que me fa ràbia, sinó que m'hagués mentit. Clar, que jo me l'hagués cregut i no s'acabava aquí. Vaig dir, saps què? El cridaré perquè tinc el seu número de telèfon i li explicaré com...
Bé, el seu número de telèfon, entre còmetes, Maria Antònia...
Clar, què vaig fer jo? Vaig dir, mira, m'he preparat que li diria. Vaig telefonar pensant, ja veuràs. Ai, i ja no et sona. Sí. El telèfono que ha marcado no existe. I m'ha de caure el món damunt. Com podia ser tan innocent fins que vaig pensar que hi havia alguna cosa de deveres. Però a tot això vull dir que no saben realment quines circumstàncies tenia aquesta persona per fer qualque cosa així. Us he contat perquè és lo innocent que sóc, que m'ho crec, però no sé fins a quin punt me les vull deixar de creure, perquè podria haver estat vera, no ho sabem. La cosa és que, com d'en Pasolini, a lo millor no hem de ser innocents davant les dificultats, injustícies i complexitat del món. I fins aquí l'anècdota d'avui. I espero que aquest home hagués pogut arribar a Figueres a casa seva quan tocava.
És que, Maria Antònia, bé, què li deim a Maria Antònia aquesta vegada?
Com diria mon pare, ja hi tornaràs. ja hi tornaràs a dir-te.
Per cert... Digues, Maria Antònia.
No, que fent un petit incís, una vegada he pagat una maleta de Ryanair a un oceanògraf que s'havia deixat la targeta a casa seva a Noruega, que resultava que era mallorquí que tornava per Nadal, i ell sí que me'ls va tornar. Així que...
Bueno, té aquestes coses.
Un mallorquí sempre de fiar. Però un senyor per Barcelona...
Exacte.
Uf, que estereotipada he estat ara.
Estem jutjant molt, ara.
Sí, no, ho retiro.
Però el que el mallorquí sempre és de fiar, no?
Amo, també ho retir.
Hi ha de tot a tot arreu.
Exacte. Però, Maria Antònia, saps que t'he dit que bé que existeixen persones com tu?
Totalment.
Gràcies a vosaltres, i jo podia empatitzar perfectament en no tenir ni cartera ni mòbil i haver de beneficiar-me de la innocència de qualque desconegut.
Sí, perquè el dia que ho necessitis, qualcú t'ajudarà a tu.
Exacte.
O no?
Sí.
O no?
Sí, com aquella mossa d'esquadra que te va ajudar.
Pot ser, i pot ser fins i tot li va commoure la meva innocència. Vull dir que en el final la meva innocència serveix per teixir ponts i fins i tot generar-te tendresa i veure que qualcú és terriblement vulnerable. Però m'ho pareix interessant això, que no només s'innocenci, fins i tot el que us he dit d'en Pasolini, d'això, que no podem... Arriba un punt de la història que no podem ser innocents a el que passa al món. I això és una altra cara que té. Mm-hmm. Hem de decidir veure les coses.
Un altre dia m'ho explicaràs qui és en Pasolini.
Un altre dia sí, que m'agrada molt aquest home.
Molt bé.
Això, no és que sigui llesto, és que estic fent un màster i clar. És el que té.
Però no, si xerra llatí tot.
No, sabem que és llesto. Balears ho sap.
S'intenta fer això, com a mínim, no?
Gràcies, Maria Antònia, una ferrada forta.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
No sé què hice esa noche.